Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, bona tarda. 3 i 25 minuts. Aquí estem, els d'Esports Cope, emissores Cope Catalunya i Andorra. Com sempre, com és habitual, en aquesta versió d'estiu, no ens atura ningú fins que siguin les 4 de la tarda. El que heu de saber a aquesta hora, és a dir, els destacats del programa. Actualitat del Futbol Club Barcelona. Venim informant des de les 7 de la tarda d'ahir, ho fa el Víctor Navarro, que el Barça no ha trucat, el Barça no ha sondejat a Laurent Blanc, el club ho qualifica de rumors interessats després de la portada d'ahir del diari francès L'Equip. Derrota del Nàpols, el rival europeu, el rival Champions del Barça. Derrota 2-1 a Parma, partit de la Lliga Italiana. Mertens no va jugar, però sí va estar a la banqueta. I, atenció, sí, sí, pareu bé l'orella. Des d'Itàlia també es parla de la renovació de Lautaro Martínez amb l'Inter de Milà. De seguida escoltem i preguntem. Tot això al Barça. A l'Espanyol, allò d'estira i afluixa, tàctica de desgast per saber quan i com Vicente Moreno, que és l'actual tècnic del Mallorca, arribarà al conjunt blanquiblau. Olora a moviment de peces. És a dir, primer el Mallorca voldria tancar Luis García Plaza com a tècnic i després donar sortida, veurem com, a Vicente Moreno. I el Girona, avui és dijous, dijous dia 23, doncs el Girona havia de començar avui a jugar la primera eliminatòria d'ascens a primera. Seguim sense data, però atenció, perquè 7 jugadors del Girona van allargar el contracte que finalitzava 30 de juny fins al 2 d'agost. De moment, només Jonathan Soriano ha donat l'okay per seguir. Després ampliem. I avui tenim futbol, eh? Avui es juga la segona eliminatòria d'aquesta promoció per pujar a segona. Tenim 3 catalans, 8 del vespre, Barça B, Badajoz, Algeciras, també 8 del vespre, Cornellà, Atlètic Balears, a Marbella, i a les 10 de la nit, Sabadell Cultural Leonesa a Màlaga. Tots els partits els podeu seguir per la plataforma Footers i l'eliminatòria del Barça, aquest Barça Badajoz, per Esport 3 i també Barça TV, la televisió del club. En bàsquet, àmbit poliesportiu, Ricky Rubio, després l'escoltarem, reconeix que ha tingut i ha superat el coronavirus. El base català dels Suns de Phoenix està de pretemporada, el que es coneix com la bombolla d'Orlando, als Estats Units, i va tornar a treballar el dimarts. L'ACB, en assemblea, vota en contra de la Lliga de 19 i deixa fora el Guipúscoa, que ja va avisar que presentaria recurs davant el Consejo Superior de Deportes. Té feina i molta Irene Lozano. I atenció, seieu, jo ho estic, si no esteu asseguts, perquè Marc Márquez vol córrer aquest diumenge a Jerez. En realitat ja és a Jerez i en realitat ja ha rebut el vistiplau dels metges per córrer el diumenge al Gran Premi d'Andalusia. Aquest Márquez és el mateix que dimarts va passar pel quiròfan i que ahir va rebre l'alta hospitalària. És de goma. No, ve de l'espai, és extraterrestre. Després preguntem al Borja González. 3 i 28, Silvio Ortiz a la producció, Jorge Martínez avui a la sala de màquines, 60 segons, ja una mica menys, i tornem.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de Cope, nos hemos acercado hasta el barrio. Te voy a llevar a un sitio increíble. Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa. Nos hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor, este verano la linterna de Cope sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro
en
amplio.
Cope, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Albert Díez, Sports Cope.
Cope, estás informado.
Punt d'arribar a 3:45 de la tarda. Anem amb la portada dedicada a l'actualitat del Futbol Club Barcelona, dedicada a la densa actualitat del conjunt blaugrana, i després li posem un punt d'anàlisi amb l'analista de guàrdia avui dijous, que és el Dani Senabre. Víctor Navarro, com vas? Bona tarda.
Bona tarda, Albert. Què tal?
A veure, hem de parlar, bé, de Laurent Blanc, que ahir ens sorprenia en un mitjà reputat i respectat, com és el diari francès L'Equip, aquesta portada i la informació que vinculava a Laurent Blanc amb el Barça a partir de la temporada vinent tot i que també informava l'equip que Ronald Koeman és el desitjat i l'escollit per part de Josep Maria Bartomeu. Ahir, a les 7 de la tarda, aquesta casa, aquesta emissora, la cadena COPE, ja us va informar que no hi ha res de res.
Segons asseguren fonts del Barça Sports Cope, Laurent Blanc no és una opció per la banqueta del Barça, tampoc és el candidat del secretari tècnic Erika Vidal. Una cosa són els oferiments del seu representant en les últimes setmanes i una altra que el club es plantegin a Blanc com a entrenador de la propera temporada. Ho veuen com a rumors interessats des de França. No hi ha res de res i fins que acabi la Champions pel Barça, l'entrenador serà Quique Setién i després es decidirà qui ocupa el càrrec a la temporada 2021.
És informació d'Esports Cope. Més coses. Parlem del rival europeu del Futbol Club Barcelona. En realitat parlem del Nàpols ara, però de dues notícies que ens arriben des d'Itàlia. Ahir el Nàpols va perdre a Parma, Parma 2, Nàpols 1. Li queden 3 partits abans d'enfrontar-se al Futbol Club Barcelona, és a dir, abans de visitar el Camp Nou el dissabte 8 d'agost. Els dos gols del Parma ahir de penal, i Dries Mertens, que recordeu, venim parlant d'ell, és peça fonamental. El conjunt napolità es va lesionar el diumenge, ahir va estar a la banqueta però no va jugar. El més interessant en aquests 3 partits que encara li queden al Nàpols, insisteixo, abans d'enfrontar-se al Barça, és que la ment de Gennaro Gattuso, del bo de Gattuso, jo crec que està posada en classificar el Nàpols per Europa, però també en aquesta eliminatòria de Lliga de Campions de vuitens de final.
L'entrenador del Nàpols no està del tot satisfet amb el seu equip, estan fora de la Champions de la propera temporada, amb un planter de molta qualitat, ja ho va veure el Barça a Sant Paoli, però amb el punt positiu de la seva intensitat. Gattuso vol que el seu planter l'utilitzi, que aprofitin les 2 setmanes que resten fins al partit i que donin la cara contra el Barça.
Parlem de la prestació de la meva squadra, perquè el primer temps...
Parlem de les percepcions del meu equip. En el primer temps, segurament, vam fatigar-nos molt i no vam jugar del tot bé. En aquest moment, hem de pensar que si continuem mantenint aquest ritme, i ho fem durant els propers 15 o 20 dies, conscients que jugarem un partit important, podrem fer pessigolles al Barça.
El Nàpols està setè a 3 punts del Milan, que marca el límit per anar a l'Europa League.
El Nàpols que torna a jugar el dissabte. I us deia, 2 notícies des d'Itàlia, 2 informacions, aquesta del rival europeu del Futbol Club Barcelona i l'altra, a veure, que Lautaro és objectiu del Barça, això ho sabem tots. I que semblava que Lautaro arribaria al Camp Nou, ho dic en passat, també ho teníem clar. Però atenció, que des d'Itàlia parlen de renovar Lautaro Martínez amb l'Inter.
L'Inter jugarà la Champions la propera temporada, tenen també per davant l'Europa League contra el Getafe i només pensen en mantenir el seu projecte. El seu director general, Beppe Marotta, ja parla de renovar Lautaro.
L'operació de renovacions sempre toca a l'acabar la temporada amb diversos jugadors, especialment els més joves, els que el club vol tenir durant molt de temps, i un d'aquests és Lautaro. Ho fem amb calma i serenor. Hi ha una relació de confiança. Ell és feliç de portar la samarreta de l'Inter i estem contents. En el moment adequat ens trobarem amb ell i amb altres jugadors per avaluar el seu futur.
Ci troveremo con lui e con altri giocatori per valutare il futuro.
Hem parlat dels dos equips italians i casualitat, dimarts vinent juguen entre ells a 3:15 del vespre, Inter-Nàpols.
I un últim apunt dins l'actualitat del conjunt blaugrana. Avui el primer filial, aquesta és una promoció molt important. Per mi sí que hi ha diferència entre estar a segona B o estar a segona dins aquesta formació de futbolistes. Promoció d'ascens a segona, avui 8 del vespre, Badajoz, Barça B, el Nuevo Mirador d'Algeciras. Insisteixo, el podeu seguir per Footers, plataforma Footers, i també per la tele del Club Barça TV i Esport 3. Com es presenta aquesta semifinal pel Barça?
Un enfrontament amb la novetat del Ronald Araujo, que va viatjar dimarts després de l'entrenament amb el primer equip a Marbella, i serà titular a la defensa. Continuarem veient de ben segur els juvenils i les Moriba, Conrad de la Fuente, potser alguns minuts per Peque, i la passa endavant que se'ls demana amb les baixes de Riqui Puig, Ansu Fati i Àlex Collado per lesió, ja la van veure en l'anterior partit i segur que García Pimienta també podrà comptar amb ells i les veurà en aquest partit contra el Badajoz. Per García Pimienta, Araujo és peça clau.
L'Anu ha volgut venir amb totes les conseqüències, ell volia estar en aquest grup a ajudar i només puc agrair-li que estigui aquí perquè al final és un jugador del Barça B, que això li anirà molt bé també aquests dos partits que espero jugar perquè després estigui al 100% també a la Champions amb el primer equip.
Pimi també ha avisat que serà un partit a cara o creu on el Badajoz els guanya per experiència, encara que ells intentaran explotar l'ADN competitiu i guanyador del Barça.
8 del vespre, gràcies Víctor. Barça B, Badajoz. El Badajoz l'entrena el mític Pedro Munitis.
Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study.
És dijous 23 de juliol, estem fent ràdio, com ho fem de dilluns a divendres, emissores COPE Catalunya i Andorra, versió d'estiu. Analista de guàrdia avui, Dani Senabre. Dani, com va? Bona tarda.
Què tal, Albert? Bona tarda a tots.
Gràcies per acompanyar-nos. A veure, qui guanyarà la... No, això t'ho pregunto la setmana vinent, qui guanyarà la NBA. Clar, escolta, tu trobes diferència entre que el Barça ve al primer filial, estigui a segona, ve a segona, li dones importància o no és tan rellevant?
Per mi no en té, però quan parles amb ells allà dins sí que li donen pel fet de que el salt, quan els jugadors passen del filial al primer equip, el salt que noten de competició és més petit, lògicament, que si estan a segona veu o tercera. Però jo crec que el filial ha d'estar per nodrir de jugadors bons al primer equip. La categoria que està, evidentment, si ens donen a triar, doncs que sigui quan més a dalt millor. Però per mi no és una prioritat, mai ha estat una prioritat que el Barça B hagi d'estar a segona. Hi ha hagut anys que ha estat a segona i ha estat líder i no sé què, i ha tret bons jugadors, i anys que no, i al revés, hi ha anys que ha estat a tercera i ha tret a Busquets i a Pedro i altres jugadors. No?
Sí, realment això es tracta com si fos un jardí, de regar-lo i de regar-lo bé. Exacte. I que vagin florint els bons jugadors, que poden jugar a segona B, a segona. Sí que és cert que a segona, home, si hagués estat el Barça B, Pedri, que ha d'aterrar i veurem si es queda, sí, doncs sí, hauria jugat el Barça B i no hauria estat a la Unió Deportiva Las Palmas. Bé, primer el Barça B va superar el Valladolid Promeses, el filial del Valladolid, i avui li toca al Badajoz de Munitis. Tu haguessis deixat a Riqui Puig i Ansu Fati, que entenem són jugadors que poden decantar la balança en un partit, anar amb el filial?
Jo crec que sí, jo crec que haurien d'anar amb el filial. Sí. És a dir, entre no fer res i anar al filial, ajudar al filial, jo crec que haurien d'anar amb el filial. Però no em sembla un tema greu, no em sembla... A mi el que em preocupa de tot això és la poca transparència, la poca coordinació de la directiva del Barça amb això. El directiu responsable del futbol base, el senyor Vilajoana, explicava, assegurava 100% que anirien amb els ideals. I al cap d'un parell de dies, l'entrenador Quique Setién diu que no. Llavors després diu que potser sí. Llavors al final va Araujo, però no van els altres dos. I és bastant... Ha anat fent... cops de timó, això, sense cap mena d'ordre i de criteri. A mi això és el que em preocupa. Si ha d'anar o no ha d'anar, jo crec que sí que hauria d'anar, però bueno, si a mi m'argumenten que el criteri és que no, doncs que no. Però que avui sigui que sí, demà sigui que no, sí, ara ens reunim, ara a veure què tal, això és el que crec que perjudica la imatge del club.
Sí, mantenir una línia. Avui estava llegint, perdoneu perquè no recordo on, que fins i tot potser ha estat Miguel Rico, a Mundo Deportivo, que Riqui i Ansu Fati podrien tenir alguns cops i que, com tenen, que aquest és un altre debat, només 13 jugadors i dos són porters, de moment, a la primera plantilla per afrontar l'eliminatòria de Champions davant el Nàpols, que els volien prevenir de poder caure lesionats. Doncs que es digui, que si tenen cops, que es digui. Sí,
sí. No, ho entenc. Jo això ho entenc. També, preguntat per això, el senyor Vilajoana va dir que més cops que li donen a Riqui Puig quan sí, jugava a segona B i tal, quan jugava amb el filial, no li donaran i que tal... Jo entenc cadascú, jo entenc que Setién miri per lo seu i que no vulgui que els seus jugadors es lesionin. També vull saber quina bola li donarà a Riqui Puig i a Ansu Fati a la Champions, perquè potser estem discutint aquí i després no juguen, no ho sé, ho vull veure, però que es digui, com tu dius, que es digui.
Sí, que es digui. Algú també em pot dir ara, has dit 13 jugadors, però home, l'Englet... Sí, però ara mateix està lesionat l'Englet. És a dir, hi ha 13 jugadors del primer equip, perquè recordo que Ansu Fati no entra dins d'aquests plans, no té fitxa del primer equip. Més coses, Dani, que veníem d'escoltar en Itàlia, a Itàlia, a Beppe Marotta, Lautaro. Sí. És que jo crec que aquí hi ha un moviment també que és... No sé si el Barça podrà o no afrontar l'operació Lautaro, però Lautaro jo crec que és o em vaig al Barça, o me'n vaig al Barça, o acabo renovant i obtenint un millor contracte.
Sí, no, el jugador sortirà guanyant segur. Això, el jugador i el representant sortiran guanyant segur. Jo, el Barça diu, o des del Barça diuen que sí que hi ha diners per fer l'operació Lautaro, encara que sigui un any de pandèmia i encara que la situació econòmica en general del club estigui malament, ells diuen que el pressupost que tenen destinat a fitxatges sí que donaria per fitxar Lautaro. Però jo no ho tinc molt clar el que passarà, perquè el portes i què? Luis Suárez es queda, com Griezmann es queda, en principi, si no sabem res nou, i què faràs? Si Dembélé també es queda, i, és a dir, serà complicat, però Jo abans de la pandèmia ho veia claríssim, ara tinc els meus dubtes, però el Barça econòmicament manté que si vol fer l'operació la pot fer.
Molt bé, veurem què passa en aquest estiu estrany, que encara ha de tenir recorregut pel Barça com a mínim fins al 8 d'agost amb l'enfrontament davant el Nàpols, que insisteixo, ahir va perdre, diu que Gattuso que li pot fer pessigolles al Barça amb la imatge que van oferir a la segona meitat. Jo vaig veure 60 minuts del partit i la veritat és que tenen molt la pilota, però possessió no sempre és sinònim de perill o de joc ofensiu. Sí, sí,
estan
sí, sí.
Gattuso i Messi estan molt motivats. Eh? Un diu que no nos da per a ganar el Nàpols i l'altre que no li vam a fer ni costilles. O sigui, en fi, estan els dos entretinguts.
Ah, escolta, que no la juguin. Una de banquetes que ahir ens sorprenia la portada de l'equip amb Laurent Blanc. Després ja vam explicar, i avui hem tornat a posar la informació a l'antena d'Esports Copy, que el Barça nega contactes amb Laurent Blanc. Avui, la pregunta del programa al Twitter, @esportscope, és, ens agrada jugar allò als cromos i entenem que a vosaltres també, quin d'aquests entrenadors que han sonat, o el que hi és, us agrada per la temporada vinent? Ronald Koeman, Francisco Javier García Pimienta o Quique Setién? Jo, a la meva estimada Silvia Ortiz, li he dit, per què no posem una quarta, que ho permet Twitter, que és Otros?
Sí, m'ho ha dit.
Exacte.
No t'ha deixat.
No m'ha deixat, perquè... no, m'ha convençut. Soc fàcil de convèncer. Otros, que dius que otros pueden ser muchos. Otros pueden ser Xavi Hernández. Dani, mullat, d'aquests tres.
Jo, Otros, et diria Arteta, que és el que a mi m'agrada, però d'aquests tres, sincerament, crec que el millor seguint Quique Setién, perquè García Pimienta a mi m'agrada molt. Jo crec que tothom, el valorem tots molt, els periodistes, la gent que el coneix i tal, però des del club no se'l valora tant. És a dir, nosaltres ens omplim molt la boca de García Pimi, i després el club, quan fa una llista de possibles entrenadors, no està o està baix de tot. És a dir, que jo el descartaria per això, no perquè no m'agradi. I dels altres dos, home, Koeman, jo crec que ja no... Sí, el seu temps ha passat i la forma, a mi em sembla un mite de la història del Barça, però la forma d'entrenar de Koeman no sé si casaria molt. Per tant, d'aquestes tres opcions que em donen, jo et diria, seguim amb Quique Setién i a veure què passa.
Molt bé. Koeman té el mèrit, més enllà del mèrit esportiu, que hi hagi gent que el pugui trobar, que sempre està a totes les travesses del Barça. Va estar quan van destituir Valverde i ara, segons també aquesta informació de l'equip, és el tècnic que li agradaria més en cas d'un relleu a Josep Maria Bartomeu. Té aquest mèrit, Koeman?
Sí, no es pot fer una llista de res sense que no sigui Koeman. Això,
sí, és evident.
Pels propers 30 anys és una norma obligatòria.
Molt bé. Dani, t'agraeixo especialment avui que ens hagis atès. Cuida't molt i anem parlant.
Molt bé, una abraçada molt forta a tots.
El Dani Senabri, analista de guàrdia avui a Esports Cope. Del Barça a l'Espanyol. A veure com està el cas Vicente Moreno. Gràcies, com va? Bona tarda.
Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Li he donat l'F5, però no em surt que l'Espanyol encara tingui tècnic.
No, espera't a demà, espera't a dissabte o a dilluns, no més enllà de dilluns.
Dilluns segons... em va molt bé, demà també, però...
Sí, a partir de dilluns et pot anar qualsevol cosa bé, ja també t'aviso.
Tira.
Què t'estava dient? Vicente Moreno.
Això.
Doncs mira, comença a sospitar que no és només 1 milió d'euros el que s'ha de pagar al Mallorca per deslligar Vicente Moreno, i potser és més d'un milió d'euros, que és, això és la quantitat que ha transcendit. En els titulars t'he escoltat amb una molt bona apreciació. I si el Mallorca està demanant a l'Espanyol una mica de paciència...
Se m'ha acudit trucar a Jordi Jiménez abans del programa.
Per tal de signar Luis García, sí, abans de deslligar Vicente Moreno. En definitiva, que el que vinc explicant des de quarts de 3 de la tarda amb l'Osada és que no hi ha pla B a l'Espanyol. Borra els noms de Pacheta, de moment. Fora. Borra el nom de Baraja. Fora. Perquè l'única intenció de l'Espanyol és signar Vicente Moreno. Ara, si d'aquí a dilluns la cosa es posa doncs bruta, ja veurem el que fem. Però de moment només importa fitxar i aviat Vicente Moreno. Avui en el club no tenen previsió de fer res oficial.
Molt bé. Informa Quique Iglesias. Així tenim a l'Espanyol. Quique, gràcies.
Fins la tarda. Adéu.
Segons i arribem a 3:45 de la tarda. Estic desgastant la tecla F5, que és la d'actualitzar, perquè avui a Girona, a Montilivi, el Girona hauria d'haver començat aquesta primera eliminatòria, és a dir, primera semifinal de promoció de segona a primera de la Lliga Smartbank a la Lliga Santander, però seguim sense data. Bacigalupo, Joaquín, bona tarda.
Hola, Albert, buenas tardes. Sí, había sido lindo escuchar decir que hoy es día de partido, pero de momento no es día de partido, ni hoy ni el domingo se va a disputar este playoff que sigue sin fecha. Mientras tanto, el CCD acusa al Fuenlabrada, acusa a la Liga carga contra el CCD. Bueno, un fuego cruzado que al final no aporta ninguna solución. De momento, en Girona están a la espera. Lo que quieren saber son fechas, tener conocimiento de para poder organizarse, pero también saben que lo más probable es que hasta que no haya una fecha para ese Deportivo Fuenla, no van a saber ellos quándo van a disputar este playoff.
Molt bé. Tema important a Girona perquè tot és un moviment de terres, va arrossegant diverses peces. Clar, amb la pandèmia de coronavirus, molts clubs es van moure i ràpid per intentar allargar els contractes dels jugadors que a 30 de juny acabaven contracte, bé per via directa o bé perquè estaven cedits. Això ho va fer el Girona, però clar, següent estació, següent data, 2 d'agost, que és quan havia d'haver finalitzat la promoció d'ascens, si és que es classificava, com així ha estat, al Girona. 7 jugadors, Joaquín, si no em corregeixes, acabaven contracte, el van allargar i només un ha dit que a partir del 2 d'agost continua, que és Jonathan Soriano.
Sí, como decís, son 7, 5 cedidos y 2 que tenían un contrato de un año. Los 5 cedidos son Brian Oliván, desde el Cádiz, Jordi Calavera, cedido del Eibar, Pablo Mafeo, cedido desde el Stuttgart, Cristian Rivera, de Las Palmas, y Ignasi Miquel, del Getafe. Y los dos jugadores con contrato de un año eran Jonathan Soriano y Asier Riesgo. Como decíamos, en abril, en medio todavía de este confinamiento, el Girona pactó, tanto con los jugadores como con los clubes de origen, prolongar estos contratos pensando en una liga que terminaba el 2 de agosto. ¿Qué pasa? La liga ahora, lo más probable, no va a terminar el 2 de agosto. Y a día de hoy, Jonathan Soriano es el que ya tiene apalabrada su continuidad hasta que termine la liga. No tiene nada firmado, pero según me dicen hay un acuerdo tácito por el cual Jonathan Soriano va a ser jugador del Girona como mínimo hasta el día en que se termine, sea cuando sea, esta liga de Smartbank a segunda, de segunda división.
Molt bé, així tenim el Girona, a veure si demà divendres podem ampliar amb un protagonista directe del conjunt gironí. Joaquín, gracias, buenas tardes.
Seguimos dándole al F5, buenas tardes.
Dale, dale, hasta ahora. L'F5 no és millennial, que algú m'està mirant per aquí, és de tota la vida, no? El teclat sempre ha tingut l'F5 per actualitzar. Més futbol, tornem a recuperar el fil de les promocions d'ascens, de segona B a segona. Hem parlat del partit que avui juga a les 8 del vespre, el Barça B a Badajoz, perdó, el Barça B contra el Badajoz al Nuevo Mirador d'Algeciras. Però, Víctor, a les 8 del vespre, també, Atlètic Balears Cornellà al Lorenzo Cuevas de Marbella.
El Cornellà va sorprendre l'Ibiza dissabte, recordem el primer rival del Barça a Copa del Rei, que li va posar les coses molt difícils i amb aquest precedent es veu animats per passar la següent eliminatòria. Així ho veu el migcampista del Cornellà, Ivan Guzmán.
Tenemos enfrente un rival bastante duro, el cual destacaría que son muy serios en defensa y les generan muy pocas ocasiones. Pero nosotros estamos entrenando bien, estamos muy mentalizados y con muchas ganas de afrontar este partido, al cual sí que hemos preparado de la mejor manera posible para hacerles daño.
Un Cornellà que vol aconseguir per fi pujar a segona divisió després d'intentar-ho els últims anys.
I a les 10 de la nit, Cultural Leonesa, Centre d'Esport Sabadell a l'estadi Ciutat de Màlaga.
Els Sabadell esperen que sigui més fàcil que l'últim partit. És cert que el rival aparentment semblava més difícil, l'Atlético de Madrid B, el filial dels del Xolo, un partit que va acabar als penals, on el porter del Sabadell va ser clau per a evitar que no quedessin fora i passar en aquesta eliminatòria. Escoltem el míster del Sabadell, Antonio Hidalgo.
Sabem que som el Sabadell, que posarem la nostra idea, passarà el que passarà, però ho deixarem tot, estarem fins l'últim minut lluitant, o sigui que, està clar que tenim un rival de molta entitat davant, sabem el que, o preveiem el que ens trobarem, i donar-li molt valor al que som.
El Sabadell serà l'únic dels catalans que jugarà a les 10 de la nit contra la Cultural Leonesa. Cornellà i Barça ho fan a les 8 de la tarda.
Molt bé, pentinades les prèvies, posem un punt d'anàlisi a aquestes tres eliminatòries dels catalans i ho fem amb un tècnic que aquesta temporada ha estat el grup tercer de segona B. És l'entrenador de l'Andorra, Nacho Castro. Míster, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por aceptar la llamada. ¿Dónde le localizamos? No sé si descansando lo que toca o lo justo, pero viendo mucho fútbol, no lo sé. ¿Cuál es el plan?
Sí, bueno, intentando planificar la próxima temporada. Lo que pasa que, bueno, con la incertidumbre de que tampoco sabemos a fecha de hoy cuándo se va a iniciar la temporada en Segunda B. Entonces, bueno, en ese sentido es bastante complicado.
Supongo que eso sí, con ganas, si la vida lo permite, que hay que poner siempre este condicionante por delante, de poder afrontar una temporada entera, ¿no?, al frente de la Andorra, porque creo que usted firmó el 27 de febrero, está invicto, pero disputó dos jornadas.
Sí, sí, nada más que dos partidos. Nos pilló el tema este del coronavirus. Bueno, es una situación atípica que nos ha tocado vivir. Esperemos que todo vuelva a la normalidad, aunque las noticias, sobre todo en las últimas semanas, tampoco están siendo nada halagüeñas. Bueno, pero hay que ser positivos y ojalá, bueno, pronto podamos volver a hacer lo que nos gusta, sabiendo que lo primero es la salud.
Tiene buena pinta ese proyecto que encabeza desde la presidencia Gerard Piqué en Andorra. Como buen conocedor del fútbol catalán, le pregunto, Barcelona B, Sabadell y Cornellá, ¿quién lo tiene mejor hoy?
Bueno, es complicado, a ver, sobre todo porque tampoco la gente que estamos fuera tampoco tenemos esas referencias de haber podido ver a los equipos competir, porque desde el mes de marzo no ha habido partidos de Segunda B, se han encontrado con esa situación. Sí es cierto que creo que el nivel de los tres en la primera eliminatoria del playoff ha sido excelente, creo que cada uno con sus virtudes, creo que el Cornellá lleva varios años haciendo las cosas muy bien, sí. Se merece este premio, creo que tiene muchísimo mérito, cambian jugadores, incluso con entrenadores distintos, se han metido en el playoff de ascenso y bueno, es un equipo muy competitivo. Creo también que el Sabadell es uno de los equipos que mejor fútbol ha hecho durante todo el año y bueno, y tenemos el tema del filial, del Barça B, con muchísima calidad. Lo único, igual, la inexperiencia de sus jugadores y encima con la baja de Rick y de Ansu, pero que en el partido, a pesar de las bajas y del Valladolid, creo que han hecho un gran partido con muchísima madurez. Bueno, se van a enfrentar a tres equipos como son Baleares, la Cultural Leonesa y el Badajoz, que por presupuesto y por plantillas su objetivo es ascender a Segunda División A, pero creo que tienen las mismas opciones y veo algún equipo de este grupo, algún equipo catalán subiendo a la Segunda División.
Uh-huh. Al Sabadell, ¿usted cree que le ha tocado bailar con la más fea? Lo digo porque detrás de la Cultural está la Academia Spire.
Sí, bueno, yo creo que son dos equipos con sobre todo con una propuesta futbolística muy, muy semblantes. Está claro que la Cultural es un equipo que hace dos temporadas estaba en Segunda División A, con un potencial económico muy grande. Quizá han ganado con bastante solvencia la primera eliminatoria contra el Teclano, bueno, pero las sensaciones que nos dio el Sabadell contra un filial con muchísima calidad contra el Atlético Madrid pues son excelentes. Ya te digo, yo por lo que he visto del Sabadell este año, me encanta su propuesta. Es un equipo que siempre a través del balón quiere generar y bueno, y que tiene también futbolistas con experiencia. Es una eliminatoria que quizá por esos pequeños detalles que en estos playoffs deciden quién pueda pasar, se va a decidir en esas situaciones.
Y después es un playoff corto, con lo cual de mente y de piernas tienes que estar muy bien todos los días. El refuerzo moral del Cornellá superando al Ibiza y que el Atlético Baleares cayese en penalti frente al Cartagena, no sé si equilibra más esta eliminatoria o incluso sitúa al Cornellá por delante, no lo sé.
Estoy de acuerdo contigo, creo que el aspecto mental en este tipo de eliminatorias es muy importante y más también por la situación que ha pasado y que estamos viviendo, y creo que también un tema muy importante es la época en la que nos encontramos de la temporada. Normalmente el 30 de junio es cuando finalizan los contratos de los futbolistas, seguro, ¿eh?, porque yo también como futbolista lo he vivido y me ha tocado jugar este tipo de eliminatorias y play-off de ascensos muchas veces. Es difícil evadirse de situaciones cuando acabas contrato, de qué va a ocurrir contigo el próximo año, te están llamando representantes, equipos. Creo que también esas situaciones, los equipos y los cuerpos técnicos que mejor dominen esa situación que se produce, bueno, por la época del año que es, tiene muchísimo ganado también.
Y después, una maldad, que yo sé que influye en muchas cosas, pero usted es técnico del Barcelona B y le niegan a Riqui Puig y Ansu Fati, que son dos jugadores que pueden decantar la balanza, ¿y qué piensa?
Bueno, quizá para el resto de los jugadores es un aliciente más. Bueno, de unirse más y de decir, hostias, a pesar de que nos faltan dos jugadores o dos compañeros muy importantes que están en el primer equipo, que todo el mundo dice que con ellos lo tendríamos mucho más sencillo para para competir. Es una manera también de reivindicarse ellos. Yo creo que Pimi es una persona con un grado de madurez excelente, un plan técnico, y esas situaciones creo que las ha llevado, la ha llevado muy bien, y la prueba está en que cuando todo el mundo, tras esas bajas, veía muy complicado que pudieran pasar esa eliminatoria, la han pasado con mucha solvencia, y ahora mismo lo que hablamos, todo cambia. Ahora mismo es incluso un favorito para lograr el ascenso de categoría.
Es así. Bueno, y su realidad, que es el Andorra, ¿ya tiene cartera de jugadores, nombres para la temporada que viene o no? No me voy a decir ninguno, yo lo sé, pero bueno, yo pruebo.
Bueno, ahí tenemos también muchísimos jugadores ya con contrato en vigor de la temporada pasada. Casi el 60 o 70% son futbolistas que todavía tienen contrato en vigor. También es una época complicada porque todavía están jugando partidos, hay jugadores que están haciendo playoff. Más o menos sí es cierto que tenemos muy, muy enfocada lo que es la configuración de la plantilla, y quedan por cerrar algunos detalles de jugadores en ciertas posiciones, que es donde damos más ojos.
He visto que Fede Besone cuelga las botas, se incorpora al cuerpo técnico. Bueno, lo apuntábamos antes, tampoco es noticia, pero es un proyecto que va creciendo temporada tras temporada. Nacho Castro, gracias por estos minutos, mucha suerte y sobre todo mucha salud.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Notícies de bàsquet. La primera part, tornar a reiterar que l'ACB en assemblea no accepta el Guipúscoa. És a dir, diu no a la Lliga de 19. Ja va avisar el conjunt guipuscoà que aniria, si es produïa aquest dictamen, al Consejo Superior de Deportes. Més feina per Irene Lozano. I aquest que escoltareu és Ricky Rubio admetent que, des de la bombolla d'Orlando, preparant la reentrée de la temporada NBA, ha superat el coronavirus.
Sí, va ser Covid, però el test ha donat negatiu i he tornat a la bombolla fa uns dies. Tenim temps. Estem mirant la millor opció perquè torni a jugar i no em lesioni. Estic bé, no tinc símptomes, he tornat a jugar després d'estar fora 3-4 mesos i els braços i les cames ho noten realment. He de treballar, he de donar el millor per l'equip, però al mateix temps també pensar en la meva salut.
I ara un extraterrestre que no és Borja González, més o menys. Borja González, què tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
És Marc Márquez, tiene el visto bueno de los médicos del circuito de Jerez para correr el domingo.
Sí, ha sido la noticia sorprendente porque ha ido acortando plazos y sobre todo nos ha ido dejando boca abierta. Lo que pensábamos al principio que era una lesión que podía ser muy grave, se descartó por esa no afectación del nervio, pero dábamos por hecho que la marchada ya sería llegar a la siguiente carrera, la de breve, y de repente nos suspendió ayer toda esa información de que viajaba a Jerez, ha llegado esta mañana, ha llegado con sus mecánicos, además, que ya habían desmontado el box, lo han montado corriendo los mecánicos de Alex. Ha llegado esta mañana, como te digo, a las 11 aterrizaba en Jerez, a la 1:30 ha pasado la revisión médica, y bueno, pues las pruebas que le tienen que hacer, que digo que son flexiones y ejercicios de fuerza con la zona dañada, han dado todas el ok, el piloto dice que no tiene dolor, que se siente bien, así que a probar. No va a ser mañana, va a ser el sábado, han decidido el plan de Honda que se suba la moto pasado mañana. Se ha rodado aquí 5 días, con lo cual ella tiene toda la información de puesto a punto y de cómo está el circuito y sabe que va rápido, así que simplemente va a esperar al sábado, se subirá la moto y si él se siente bien y capacitado, correrá la carrera del domingo y ahí veremos a ver qué escribe en ese capítulo, si corre la carrera y qué resultados capaz de hacer.
Bueno, puede ser capaz de todo. La idea de Márquez, no cerrar con un cero las dos primeras carreras en esta reentrée del Mundial de Motociclismo. No se puede explicar mejor. Borja, gracias.
Un abrazo.
Últim minut del programa. Destaquem també que Jordi Cruyff ja no és seleccionador de l'Equador. Les dues parts, selecció i Cruyff, han arribat a un acord per rescindir. Recordo que ell va signar contracte a començaments d'aquest 2020 com a seleccionador de l'Equador. I la presentació de Víctor Valdés com a nou tècnic de la Unió Atlètica d'Horta, prevista per demà divendres, ha quedat suspesa. S'havia de fer al Feliu i Codina, però en ser una instal·lació municipal i per recomanació de la Generalitat no es farà. I enquestes, Twitter, @esportscope, qui us agrada més per entrenar al Barça la temporada vinent? Koeman, García Pimienta, Setién. García Pimienta, 50% dels vots. Setién, 27%. Koeman, 23%. I l'Espanyol hauria de pretar perquè es mantingui una lliga de 22 a segona, sí o no? Sí, 67% dels vots. No, 33%.